Però vols començar? Per l'amiga Marissa o pels avions?
A veure, sí, jo estic molt entusiasmat amb els avions, però veig que tu tens moltes ganes de parlar de la Marissa, així que endavant.
A veure, tens ubicat qui és Marissa Mayer, no?
O sigui, a ella la tinc ubicadíssima i és un personatge que a mi em té fascinat, perquè a mi em sembla com la típica tia mediocre que va estar en el lloc adequat al moment oportú i d'aquí la seva carrera es va catapultar per tenir una cara simpàtica de no haver trencat cap plat i ser com aquesta noia com mitja encantadora, malgrat que tothom que ha treballat amb ella diu que és una autèntica sonada i que és una tirana, però d'aquí la van fotre de CEO de Yahoo, la cosa no va sortir bé, i el que va venir després, pel que veig, ha sigut encara pitjor. I això és el que tu et fa tanta il·lusió parlar, oi? El fracàs de Marissa Mayer.
Més que el fracàs, vull dir, parlem de tema de... Clar, va ser empleada, si no recordo malament, número 20 de Google, val? O sigui, molt, molt, molt aviat, famosa per haver creat aquest programa de formació de gent de producte que ha creat escola, val? Em sembla que es diu l'Associate Product, no? Té un nom similar, Program?
Sí, a l'APM, sí.
Sí. I després a l'època de Yahoo va tenir una mica d'escàndol perquè va ser la que va dir, vinga, back to office, no? El remot no funciona, molt abans de la pandèmia, eh? Vull dir, va ser de les persones que va dir anem a prohibir el tema del remot, que això no està funcionant, i va tenir bastant escàndol. Yahoo ja no era una empresa puntera, ni pionera, ni res, no? Però va tornar a sortir a les notícies amb això. Més que res, voldria parlar de la nova aventura que està tenint ara, que és l'empresa aquesta Sunshine, val? Que, hòstia... Ha tingut molta revolada ara a Twitter, però no precisament per coses bones, no? O sigui, ha fet com el llançament d'una aplicació que no s'hauria d'haver produït mai i que té com, si hi hagués una llista de cagades, les ha fet com totes, no? És curiós que una persona que té tanta formació de la part de producte i tot això hagi llançat una aplicació de manera tan desastrosa, val? I si voleu, no, anem una miqueta amb detall de les coses que ha fet. Marissa Mayer portava ja un temps anunciant que estava treballant en la seva nova empresa, que és Sunshine, val? I va començar compartint el que era, però no se sabia exactament el que era aquesta plataforma i tothom estava com expectant, no? Hòstia, a veure, saps? Una persona que va entrar tan aviat a Google, que ha tingut una carrera meteòrica, que ha estat la líder de Yahoo durant tants anys, no? O sigui, una persona molt reconeguda i molt respectada en el seu sector, potser més la gent que no ha treballat per ella que la gent que ha treballat per ella. Jo no sabia que tenia aquesta fama de cabrona a la feina. I bàsicament fa unes setmanes anuncien que treuen un producte que es diu Sunshine, val? Que forma part de l'empresa Sunshine, que és una aplicació per compartir fotos de festes, val? I d'esdeveniments. Clar, el món es va quedar una miqueta parat com dient tanta història per això? O sigui, llançar una aplicació de compartir les fotos dels esdeveniments on vas al 2024? Vull dir, és que si tu em diguessis ha fet aquesta aplicació al 2010, no? Que és quan les xarxes socials estaven en el seu... Estaven en un moment de dolç, no? Que estava... L'adopció dels smartphones estava creixent cada cop més i, bueno, l'iPhone ja portava un parell d'anys, Android cada cop n'hi havia més, era molt popular encara fer servir Foursquare i no sé si Snapchat ja estava por ahí, però vull dir, Instagram doncs es feia servir, tot i que evidentment no era la cosa més popular del món encara, però bueno, el tema de les fotos cada cop millorava més, no? Les càmeres del mòbil, poc a poc començaves a tenir càmeres força decents, no? No sé si el 2010 o el 2012 o el 2013 ja seria un bon moment per haver llançat aquesta aplicació, no? Doncs no, només llença una aplicació que dius, crec que no l'ha demanat ningú avui en dia, fa molts anys que ningú demana, sinó que és una cosa que mai s'ha resolt del tot bé, no? El tema aquest de tothom fa fotos amb el seu mòbil, però després no les comparteix ningú. Tu, Marc, perquè ets una persona completament antisocial, però gent que té més dots socials o que forma part d'esdeveniments, viatges, activitats en grup, coses d'aquestes, no acabes mai compartint les fotos. No les acabes mai compartint. Com a molt, la gent fot el grup de WhatsApp, en tira unes quantes i te les demana, però l'experiència és que amb ningú converteixes les fotos de les coses que fas, no? Vull dir, és una cosa molt mal resolta i realment tampoc ho acabes fent. Suposo que perquè cadascú fa les seves putes fotos. Ja no només hi ha una persona que vagi amb la càmera, sinó que si vas a un grup, dius, hòstia, som tres famílies o tres, un grup d'amics gran que tothom, que anem a PortAventura, tothom farà les seves fotos, no? I dius, jo tinc les meves, sí. I si vols alguna en concret, hòstia, aquella de... quan jo he posat a tal... aquella que m'has fet, me la, em passes aquella foto, però allò de compartir àlbums sencers crec que no s'ha fet mai. Es feia quan hi havia allò de Facebook, no?, que la gent posava les seves fotos allà. I si m'apures, Flickr, val? Però ja el tema de... hem passat de tenir massa poques fotos en què la gent no les compartia perquè eren massa poques i potser no eren de massa qualitat. Va haver-hi un moment, el Messi Middle, aquest que sempre comentes, que és com... allà sí que es compartia més perquè igual lo seu era compartir les fotos perquè Facebook havia posat la funcionalitat, etiquetaves a la gent i allò creava una miqueta de viralitat i comentaves les fotos i la gent es passava el dia a Facebook i després amb Instagram perquè si els filtres i no sé què, i ara hem passat a l'època de foto, vull dir, estem clarament a l'època de vídeo, Marc. Aleshores, això per un cantó. Després ja no només no hi ha product market fit, és que no hi ha product decade fit, saps? Vull dir, és que no està a la dècada correcta, val? És un concepte que m'acabo d'inventar, és que està a l'època equivocada, per no dir tal, una miqueta més i ho treu al segle equivocat, val? Que seria product century fit. Seria un altre concepte interessant que jo crec que d'aquí poc ja es podrà començar a explorar, val? Sinó que et mires. O sigui, per mi el més tremendo d'això no és treus un producte que ningú ha demanat, no sé què. Mira, a tothom li acaba passant i jo què sé, és una tia brillant, segur que, és, que acabaran pivotant alguna cosa superinteressant i li acabaran anant bé. Jo no li desitjo mal a ningú, a menys que sigui, ja ho saps, la gent de Globo o els nazis. Però és veritat que hi ha un parell de coses que també que són molt, molt rellevants. Primer és haver aixecat un fotimer de pasta per haver fet aquesta aplicació, no? O sigui, tornem al model de... segurament és com que tinc accés a aquest tipus de capital, doncs l'aixeco i així creo un equip i fitxo tot de gent d'ex-Google, ex-Facebook, ex-Yahoo, o sigui, gent molt top per fer això, no? I dius, hòstia, no sé si realment estàs cremant aquest tipus de talent. Però ja la cosa més explosiva és la següent, i aquí he agafat fort, que venen corbes, és l'aplicació tenia un disseny que el 2015 ja es veia antiquat, val? O sigui, quan he dit que aquesta aplicació era el 2009, és que potser... Jo estava pensant i dic, quan miro les captures de pantalla d'aplicacions, que això a mi m'agrada fer, tinc captures de pantalla d'aplicacions de fa molts anys i tal, de moments icònics, no? Hòstia, el primer tuit que vam fer de Mars Base, tinc la captura de pantalla de Twitter d'aquell dia, val? I aquell Twitter del 2014 ja es veu més modern que el disseny de Shine que es va publicar fa un parell de setmanes.
Hi ha llibreries d'aquestes de wireframes que són com més sofisticades que el disseny de l'aplicació. Quan la vaig veure vaig pensar, estic veient els wireframes de l'aplicació. No. L'aplicació la van publicar d'aquesta manera.
No només això, sinó que van tenir el d'això d'anunciar-ho el 26 de març, val? Que és quan ho publica ella a Twitter i es fa una miqueta tota la revolada a xarxes socials i, òbviament, comencen a entrevistar tot arreu. Clar, una persona tan famosa, tu mires el seu Twitter i surt a la CNN, surt a tots els diaris, a totes les televisions, en prime time, anunciar-ho als late night shows. Uau, la nova aplicació de Marissa Mayer, no? I la penya se li tira a sobre d'una manera, perquè, clar, aquest disseny és que és molt dolent. O sigui, no només perquè es veu antiquat, l'elecció de colors, el que tu vulguis, és que les coses no estaven alineades, Marc. O sigui, tu veies botons que el text estava enganxat a la part de dalt i dius, vols dir que ja no Marissa Mayer, que segur que no deu ni haver vist l'aplicació, no la deu tenir ni instal·lada al mòbil. Però és que jo crec que el seu equip tampoc. Què passa? La part més ridícula i còmica de tot això és que el dia 2 d'abril publiquen i diuen era una broma d'April's Fools aquest disseny. En realitat l'aplicació té un altre disseny, val? I al cap d'uns dies publica la mateixa Marissa Mayer que havien contractat a un dissenyador, val? El... Hòstia, a veure si t'ho dic. O sigui, el dia 9 d'abril ja publiquen que tenim un redisseny de l'aplicació. I dius, hòstia puta, han fet un redisseny en una setmana que tampoc és una meravella. És una còpia absoluta d'Instagram de fa 5 anys, val? Amb els, el cor, la icona aquesta del... Com se'n diu això? La bombolla de quan algú parla en els còmics, que en castellà es diu bocadillo, però en català no sé com es diu, no? És exactament igual que Instagram fa uns anys. Tampoc em sembla una meravella. Vull dir, es veuen també coses no molt alineades, botons... Hi ha un botó que és el de crear, que t'ho juro, que sembla el d'Android de primeres versions, però quan parlo d'Android primeres versions estic parlant d'Android de 2008, bueno, 2008, perdona, que no havia sortit. De 2000... El meu primer Android va ser el 2009? Doncs per allà. O sigui, és que és... No és tan atros com l'altre, però és força dolent per haver tingut aquest background, aquest equip, aquest capital, tot aquest temps parlant de l'empresa. Vés a saber quan han treballat. I, hòstia, sí, el dissenyador es diu Joshua Wolk, val, que té una agència creativa que es diu Wolk Creative. I això, el dia 9, la Marissa Meyer publica un tuit dient gràcies, Josh, per saltar a lo que diu, for jumping into the frying pan, val, que és una miqueta com saltar una miqueta al lío o les coses que s'estan cremant, no? Teníem aquí aquesta liada tan totxa, perdoneu pel llenguatge científic que estic utilitzant, per ajudar-nos, i diu, i així tindrem més ajuda in-house de disseny d'interfícies, no? O sigui, vol dir que no tenia ningú fent UI a dintre l'empresa. Aleshores et preguntes, qui collons tens a l'empresa? Si ets una persona de producte, no tens gent de UI a dins l'empresa? Normal que tinguessis aquest disseny de merda. Dos, per què? O sigui, per què el 2024 muntes una empresa tan orientada a producte B2C clarament, i no tens internament a ningú de UI, si has aixecat no sé quants melons, ets Marissa Meyer i estàs fent l'aplicació que vols canviar el món amb ella. Quin nivell de desconnexió de la realitat hi ha? Hòstia, és que no ho sé, em sembla com... Jo crec que ni a Silicon, la sèrie de Silicon Valley haurien pogut replicar una cosa així, diria, no, home, no, això no s'ho creurà ningú, que el 2024 algú intenta llançar una aplicació que s'hauria d'haver llançat el 2014 i ja hi aniria tard, val? És molt fort. O sigui, jo tot aquest episodi el trobo esperpèntic. El trobo d'un nivell de desconnexió de la realitat al·lucinant. I no ho sé, tio, és que m'he quedat sense paraules quan he vist tot aquest episodi.
Li faran una sèrie o no?
Tia, no ho sé, però jo no sé si... Si fos molt cabron i digués Diners Infinits, jo faria un documental de Netflix d'aquests, de 3 o 4 episodis, dient a veure com s'ha parit aquesta aberració. És que és molt heavy, tio. Que no, com més ho miro, menys ho entenc. Clar, o sigui, no ho entenc, és que no ho faig per fer una humiliació pública, però sí que dic, hòstia, és que realment, si hi hagués un llibre on t'expliqués, capítol per capítol, totes les cagades de com no fer una cosa... Crec que han anat per cada capítol i han dit, doncs farem això, i això també, i això també, saps? És que, hòstia, no sé, no. És que t'ho juro que estic al·lucinant, eh? No, me'n faig creus.
Però, cuidado amb el que diem de les sèries, perquè ara has mencionat la de Silicon Valley, que va ser, diguem, el precursor de tot plegat. Però, recentment, el món startup tecnològic, diguem, americà, ha donat una quantitat de guions i produccions a Hollywood que, fixa't, Netflix va treure les sèries de Spotify, HBO em sembla que va ser la que va produir la de Theranos,
sí.
Recentment ha sortit la d'Uber i la de WeWork a Apple TV, que, per cert, la de WeWork, Jared Leto i Anne Hathaway és per flipar i bastant basada en fets reals que, de fet, aquí ja ho vam comentar en el seu dia quan va sortir el feeling de l'IPO, que el tio aquell havia fet autèntiques salvatjades, que havia comprat una empresa d'onades...
Sí, sí, del País Basc. No sé què és l'empresa.
Exacte. Va voler muntar una escola, es va ficar la marca Wii al seu nom i després la va vendre a WeWork, havia comprat edificis i feia els leasings després cap a WeWork. O sigui, era tot absolutament distòpic.
Espera, abans, una cosa més, hi ha un nou episodi que haurem de fer, perquè ara està intentant comprar WeWork. Està intentant comprar WeWork ara, Perquè com que ja està en bancarrota, pues, au, ara la compro barata i ja la faré refluta.
Clar, és que està en bancarrota, és el que anava a dir.
És tan fort.
Clar. Quan el van fer fora, és que jo crec que es van dur com el millor deal del món. O sigui, el tio el van fotre fora com a CEO, però el van seguir mantenint com a...
Sí, 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 chairman.
Chairman o whatever li diguin aquestes posicions que estàs allà i no fot res, amb un salari de 59 milions a l'any. O sigui, és una barbaritat, dius, obre, tio, però com collons, tio, has cabrat aquesta companyia, has fet atrocitats amb ella. Però, bueno, en fi, és igual. Després, anava a dir que també hi havia el... han fet el de BlackBerry. També estava aquell del Social Dilemma, que era el de Facebook.
No, hi havia la peli, hi havia... La peli era de Social Network. Social Network.
Ah, això, de Social Network, no, Social Dilemma. Social Dilemma és la del Tristan Harris aquell,
val,
que va de que estem tots molt malament i que el social media ens matarà tots. Però, per què t'estava dient això? Ah, sí, però de la Marissa Meyer. Puntualització sobre Marissa Meyer. O sigui, igual he dit que és una cabrona, però jo em refereixo a que la tia era una mica agressiva, diguem, amb la seva política d'hores treballades. Es veu que la tia és una tia que es coneixia per treballar com 150 hores a la setmana. I d'alguna manera això arrossegava una mica tots els equips que portava i de quin sortia tot aquest concepte d'aquesta cultura agressiva de la senyora Meyer. Però aquest em sembla com el mític cas de... lloc correcte, moment oportú, què passa? Et surt algú molt bé i a partir d'aquí ja hi ha com aquest viatge diví en el qual ja tothom t'inverteix, tot el que toques es converteix en or, però res més lluny de la realitat. O sigui, és tot el contrari. Aquesta dia possiblement va fer una cosa bé, no? Vull dir, i em sembla que estava l'equip de Google Maps de producte, també diria, però d'aquí a que et facin CEO d'una companyia pública com Yahoo, bueno, és que la va portar... La gestió de Yahoo va ser com un dels casos de dir, tio, això, les coses no es fan així. I malgrat això, tio, ha seguit, i és el que tu dius, no?, que segueix arrastrant una quantitat de talent i una quantitat de calés, que dius, a veure, noia, és que tampoc has demostrat moltíssim, saps? Però no saps per quin motiu molt, molt clar. És que jo també crec que és cada vegada crec que és tan important la gent que tens enllestida contactes que... És que són les relacions personals, al final, Àlex, i no ho sé. Vull dir, igual aquesta dona això ens ha fet molt bé. Però tornant al punt del que comentaves, del problema no resolt de les fotos, a mi un concepte que em sembla fascinant, i jo crec que això és la mítica cosa que la intel·ligència artificial pot solventar molt bé, i és en quants telèfons existeix la teva cara. O sigui, en quantes càmeres t'han arribat a fotografiar? I són fotos que tu mai arribes a tenir, i és un problema que ningú ha resolt, estic totalment d'acord.
O sigui, jo crec que aquesta és una pregunta que s'hauria de ficar a les típiques les entrevistes de Google que et preguntaven quantes pilotes de golf caben en autobús, quantes finestres hi ha a Manhattan i tot això. Doncs a quants telèfons hi ha la teva cara? És boníssima aquesta. Sí, tu com ho calcularies?
Depèn moltíssim del teu tipus de perfil social. Exemple, si tu ets, per dir alguna cosa, saps aquestes estàtues de les Rambles?
Sí.
El teu número tendeix a l'infinit. O sigui, perquè han passat tants turistes per allà que s'han fet fotos al teu costat, que és incomptable. Però per una persona com la meva, et diria que segurament començaria pel layer de la família, després aniria com als amics més propers i llavors aniria creant com una funció d'utilitat decreixent en funció de que s'allunya de la meva network més propera. Però és pregunta de pilotes de ping-pong dintre un 747, eh?
Perquè no estàs en control de com és la resta de gent amb la teva privadesa, no? Perquè, o sigui, per bé que la teva família t'estimi i tot això, vull dir, no saps si els han robat el telèfon, si són de posar fotos més públiques o menys, saps? Vull dir, hòstia, no, comparteixo a tals grups, saps? Si no saps si tenen un grup de WhatsApp on comparteixen fotos dels crios. Mira el meu crio quan era petit, pues tot això, no? Però bueno, en fi... Vale, res, tornant al tema. Lo de les relacions és molt important. O sigui, a mi em fa pensar, i està molt lluny, eh? No vull relacionar-ho amb tota la gent aquesta. Si jo ara he vist, per exemple, que el fundador del Fire Festival, a l'escàndol aquest, d'aquesta festa que havia de ser emblemàtica, llegendària, èpica, i una cosa d'un cop a la vida, en què van aconseguir... O sigui, muntaven un festival en un lloc privilegiat, amb unes mansions, que havien d'anar-hi no sé quants famosos. De fet, alguns famosos van confirmar la seva assistència i això va començar a fer una bola de cada cop més. I al final el festival aquest no es va celebrar mai, que de fet també hi ha un... També hi ha documentals d'això, no sé si són a Netflix o on, perquè jo aquest tipus de coses no les miro, però em consta que existeixen. I aquesta persona ha estat a la presó i ha passat, han passat uns anys, i ara s'ha muntat una agència de màrqueting, la gent l'està contractant, s'està tornant a forrar. Per què? Perquè, no, evidentment, el volen per una persona que diu, si va ser capaç de fer això, evidentment que serà capaç de fer que la meva app de merda se la baixi algú i... o que em doni certa notorietat, tal cosa, jo ja controlaré les accions i tal, però evidentment aquesta persona és un geni del màrqueting, no? Doncs serà un estafador. Hi ha gent sense escrúpols que contracta aquest tipus d'estafadors, no? I diuen, hòstia, doncs realment, no ho sé, saps? És que ho trobo molt fort, no? Aleshores, clar, i quan has assolit aquest nivell de... no sé si és tant el nivell de contactes o assoliments aquests que et demostren certa cosa. És a dir, encara que Fyre Festival fos un escàndol i un frau en tota regla, molta gent ho percep com tot el món va parlar d'això durant unes hores o durant uns dies o unes setmanes, no? Per tant, aquesta persona ha aconseguit una cosa que està a l'abast de molt poca gent. Si ho ha aconseguit, té el meu respecte, val? Si no, el meu respecte com un... O sigui, en anglès diries acknowledgement, no? Però no és admiració, és com un... com traduiries, tio? És com un... Accepto que tu has fet això, saps? Vull dir, t'ho reconec. Potser seria parat. Et reconec que has fet això, et reconec la part de mèrit que es pot reconèixer de manera positiva entenent que hi ha molt més de negatiu i de falsedat i de frau i de tot el que tu vulguis, però té una part de cert mèrit, no? Si ho has aconseguit, hòstia, doncs ole per tu, no? És a dir, és com si l'equivalent de si algú va treure, o sigui, va aconseguir el, no sé quants ors mundials a les Olimpiades durant molts anys i al cap de 15 o 20 anys o 50 es descobreix que el tio anava posadíssim de cocaïna, saps? Li treu mèrit? Clar que li treu mèrit, però hi ha dues coses per les quals té mèrit. Una és, igualment, va aconseguir fer-ho i va aconseguir no sé quantes medalles, i l'altra és, va aconseguir evitar tots els controls de doping durant molts anys, no? Hi havia molts ciclistes famosos que van acabar amb temes de doping, no? No sé si Alex Müller va...
L'Armstrong.
Lance Armstrong, etcètera, etcètera, no? Igualment, hi ha una part de mèrit que queda eclipsada per tot lo dolent que van fer després, no? Però per mi l'equivalent seria això. I aleshores, jo entenc que el que està passant amb Marissa Mayer és com, joder, ha estat molt respectada en la indústria durant molt de temps per diverses coses. Entenc que hi ha gent que se li ha quedat aquest efecte de dir, sí, jo no conec la part dolenta o no estava jo allà com per verificar-ho, però, bueno, saps? Em sona que fa les coses molt bé, és molt, molt coneguda i, per tant, bueno, doncs li he d'invertir, clar, que pot anar malament amb Marissa Mayer, saps?
O sigui, la teva tesi és que no importa si és per bé o és per malament, mentre tinguis notorietat, l'outcome sempre serà positiu, eh?
Jo crec que arriba un punt a la vida en el que, simplement per ser molt famós o molt ric, ja t'has passat el joc i sempre hi haurà algú que confia en tu, val? No ho sé, tio. Jo ahir, per exemple, estava a l'Europa Café, vale? I estava prenent alguna cosa amb la Marc Altés.
És molt elitista aquell lloc, eh? Hi ha molts pijos allà, eh?
Oh, és molt elitista! Hòstia! és molt elitista, tio. O sigui, realment... Però una de les coses que m'agrada aquell lloc... Primer, allà fan una... Com es diu això, tio? Hi ha com una muntanya de... Bueno, ja t'ho diré, és que ara no me'n recordo que era exactament aquell plat, però una cosa que quan hi anava, perquè jo ja anava prepandèmia a fer reunions amb gent d'aquella zona, doncs anava per allà, i realment és un d'aquests llocs on no et molesten per treballar amb el portàtil, val? Que a Barcelona doncs, cada cop en queden menys i està bé. Doncs això, hi entra el Javier de la Rosa. Tu saps qui és el Javier de la Rosa?
Home, nano, el del barco, clar.
Quin barco?
Tio, tenia el iate més gran de Barcelona.
Ah, vale, però per què? Per què havia fet Javier de la Rosa? Dic, perquè, clar, els que vam créixer als 90 ens sona que aquest senyor estava molt judicis, bàsicament. Vull dir, jo és tot el que sabia.
Sí, van a la presó.
Jo no sabia qui era, però la mare em va explicar, no, aquest és el que va tenir allò de PortAventura. Jo vaig ser, sí, com si sapigués de què parlava, dic, no tinc ni puta idea de què està parlant, no sé si és el creador de PortAventura o va desfalcar alguna cosa en PortAventura, no sé què, vaig dir que sí, però en realitat, da igual qui era Javier de la Rosa.
Jo sabia que tenia un barco molt gran.
Val.
El meu pare sempre ho deia.
Bueno, doncs el que volia dir és com... Si va estar a la presó, allà estava tan tranquil, passava per allò, i la gent el saludava, i no sé què. És com... si algun dia es descobreix que Jordi Pujol robava a mans obertes, que no ho sé si això és veritat o no, però s'acaba descobrint, igualment se'l reverenciarà, saps? Vull dir, se'l reverenciarà perquè com a persona anciana i com a persona que doncs, té una notorietat molt gran, doncs, ha assolit un cert estatus que fàcil que faci, doncs ja és una miqueta igual, saps? Et dic més, vull dir, això passarà amb Dani Alves, saps? Vull dir, per bé que hagi violat aquella pobra noia al Sutton fa un any o alguna cosa així, doncs com que ja l'han tret de la presó i és famós i ha guanyat no sé quants milions i és futbolista i no sé què, d'aquí no res serà representant de futbolistes. Estarà comentant partits de futbol a no sé on. L'agafaran com a... Sí, clar que tindrà el tratge tacat, però la gent el seguirà contractant i seguirà fent negocis perquè al final era Dani Alves, saps? Això és una d'aquelles coses que molesta, que demostra que a partir d'un cert nivell de notorietat, contactes, diners i tot això, doncs pot ser un putíssim merdes que és igual, saps? Vull dir, si avui en dia Hitler estigués viu, segurament el contractarien d'algun lloc per fer d'assessor de certes coses, val? Per la qual cosa, no ho sé, tio, a mi és d'aquelles coses que cada cop em fa més fàstic d'aquesta societat.
No, però això està molt inventat, eh? O sigui, és aquella idea de que no aprenem. Mira.
Correcte.
Sí, el llibre aquell de Michael Lewis, que es diu Moneyball, la idea és molt tonta. És que en el draft del béisbol es veu que la gent sempre es fixava amb la forma del tio, el guapo que era, com es movia el braç, i això no importava una puta merda, vale? Si al final va haver-hi un senyor que va anar allà i va fer la mítica que nosaltres diríem que era data-driven, vale? Llavors el senyor va agafar els datos i va dir, a veure, tio, aquest tio si mou molt bé el braç, però té uns números de merda, no? Llavors aquest tio no l'hem d'agafar, n'hem de fitxar un altre, no? I sí, ho va fer com la mítica tonteria. Llavors això es veu que va portar com un munt de polèmica en el mundillo, perquè llavors, t'ho imagina't, no? Els mítics casposos que portaven tota la vida en allà, que ja sabien com es feien les coses, tal, i tu a mi m'has de dir que perquè tens una cosa que es diu Excel, saps que aquest tio serà més bo que l'altre, no? Bueno, en fi, saps com acaba la història? Acaba bé, el tio guanya la lliga, bla, bla, bla. Hi ha una peli del llibre que surt al Brad Pitt, que segur que te la pots mirar molt ràpid i fa el mateix. Pues aquesta és la mítica idea, no? Com ens deixem endur per aquesta àurea que genera la gent. I ara, mentre parlaves, que has ficat a l'exemple del De La Rosa i també has explicat pues, això de que tant per bé o per malament la notorietat és important, m'ha vingut una altra pregunta. A veure si tens resposta per aquesta. Què ho hauries de fer sense cometre cap crim, o sigui, cap il·legalitat, per sortir el més ràpid possible al Telenotícies?
Avui. Si avui per sortir al Telenotícies?
Aquesta setmana.
No, jo avui, jo crec que si tu t'ho proposes, el mateix dia surts al Telenotícies. Fas, per exemple, manifestant a plaça Sant Jaume per alguna cosa, fots una liada bastant parda. O sigui, talles el trànsit amb força gent, lies a 50 persones i vas a tallar el trànsit a la Meridiana. T'asseguro que venen periodistes. Surts al Telenotícies.
Però estàs rascant la il·legalitat. Estàs rascant il·legalitat aquí, eh?
Clar, perquè suposo que com a manifestació hauries de demanar permís per manifestar-te, no? I suposo que ho vam estar. A veure, sense rascar il·legalitat per sortir al Telenotícies, posar algun... Hòstia, no sé si algun anunci tipus el que va fer en la porta, que aquella lona que va fer a Madrid de ganes de volver a veros, no? Alguna cosa d'aquestes. Tindria que veure amb la publicitat.
Ja... Yeah. És que igual podríem acotar més la pregunta, perquè clar, si pots gastar-te molta pasta és molt senzill, però no, ha de ser molt bootstrap, o sigui, has d'anar amb lo mínim.
Què tens al cap, Marc?
No, és que no tinc res, és curiós, no sé com fer-ho, igual em veus avui. No sé.
Que una altra cosa, a veure, no ho sé, ara mateix no.
No, és difícil, no és fàcil aquesta pregunta, és entrevista a Google, també.
Doncs pues mira, podria fer-la servir, com que ara estic fitxant una persona de màrqueting, podria fer-la servir jo per veure realment quina inventiva té la gent. Però clar, també és una gran putada que una persona la posis en aquest compromís d'haver d'improvisar aquest tipus de coses sense saber-ho, saps? Però suposo que és part del que fan a Google, perquè diuen, ah, és que així, si no estàs preparat, a veure com reacciones en el moment que es dona aquesta circumstància. No es donarà mai aquesta circumstància, saps? Però bueno.
Home, a veure, si tens una carnisseria i estàs fitxant algú per tallar el pernil, no cal fer-li aquesta pregunta, però a una persona de màrqueting em sembla que almenys només mereix sentir la seva resposta. O sigui, ja esperes que almenys la seva resposta sigui una mica més creativa que la teva. a veure què surt.
Vale, vale, vale. És que a mi ara mateix no se m'acudiria res. Més, és... clar, el problema és que tampoc, suposo que moltes d'aquestes coses passen perquè no tens clar el límit de la legalitat, no? És a dir, què és legal, què no és legal. Tothom té clar que probablement cremar cotxes a la Meridiana no seria una cosa legal. Però posar algun tipus de lona enorme en algun edifici i tal és legal sempre quan no infringeixi segons quines normatives de l'Ajuntament de preservació de les... o que a nivell de publicitat no sé quin tipus de consentiment ha de tenir, que no tapi també la visibilitat dels veïns. Vull dir que realment hi ha tanta normativa a Barcelona que es fa difícil saber quines estàs trepitjant i quines no. De fet, també et diré que moltes es trepitgen de manera constant i la gent no sap què està passant això, però bueno.
Aquí deixem la pregunta per l'entrevista de màrqueting de tothom que vulgui fitxar a una persona, a veure què contesta.
I que ens paguin royalties.
Sisplau, sí. O almenys que comparteixin les respostes, perquè realment volem saber-les en aquest món tecnofeudal. Llavors, avui no parlem del món tecnofeudal, oi? Això no, eh?
No, no m'he llegit l'article, te l'he compartit, però...
Per la setmana que ve, ja ho avancem, això surt la setmana que ve.
Per la setmana que ve. Passem-ho a la gent perquè se llegeixin, que se preparin. Això entra examen, val? Com diria el Ganyet. Llegiu-vos l'article del Varoufakis, que ha posat com la tecnologia que... O sigui, el resum és la tecnologia que ens havia de salvar com el capitalisme, en realitat ens ha convertit en uns esclaus, en uns serfs del tecnofeudalisme. I m'ha semblat brillant ja només el títol i dic, suficient com per comentar-lo així breument, i ja me'l llegiré de cara a la setmana que ve i el comentem, perquè crec que va molt en línia de lo que és aquest podcast, que podríem dir com lluitant contra el tecnofeudalisme des de 2022, 2021. No sé, va començar ja, Marc.
Molt bé, cosa que ens deixa... Ara sí, és el meu moment, gràcies. Fa un mes que tot gira entorn aquest precís moment, que és quan podem parlar d'avions al podcast, que és ara, val? Llavors l'Àlex, no sé per quin motiu, la història de Boeing li semblava interessant i, evidentment, és que et diré que me l'he preparat, però és que no em... És que, mira, ho sento, eh? Vull dir, em faré el xulo, eh? Però és que no em calia, Àlex. Llavors... Sí.
Mic drop.
Venia preparat de casa ja, vale o no? Llavors, com que no sé molt bé què t'interessa de la història de Boeing, deixa'm que t'ho pregunti i jo, si vols, et dono la resposta.
Val. Què m'interessa? Què està passant? Per què està havent-hi tants escàndols amb Boeing ara d'avions que es cauen a trossos, bàsicament, no? Un que se li va obrir una ala, l'altre que li va saltar la porta, una de les portes que se li va obrir, que va causar allò aquell iPhone que va sortir volant a Alaska i va caure i que, de fet, va seguir funcionant, no? Aterratges d'emergència. Està venint com més incidents que mai, o bé, recordem que s'han de verificar les fonts, i jo mateix no ho he fet, però almenys ho poso en dubte, de dir, o potser és que s'estan convertint més, val? Ja està.
Vale. La teva assumpció és correcta. I, per entendre-la, cal que ens remuntem al final de la Guerra Freda.
Hòstia puta, Marc. Un moment professor d'història, eh? Vale, vale.
És important que ho fem. Mira, i ara entendràs per què. Quan es va acabar la Guerra Freda, va haver-hi un event històric, a part del mur de Berlín, que tots tenim als nostres caps, que és la mítica cosa en la qual t'hagués encantat estar com una mosca a la paret. I és que es veu que va haver-hi un sopar entre els caps visibles del Departament de Defensa dels Estats Units i tots els contractors de tota la indústria armamentística, els Lockheed Martins de la vida, tots els que fan armes, avions i coses aquestes per un client, que és bàsicament el Departament de Defensa, el seu client els va sentar en una taula i els va dir: bueno, senyors, això de la Guerra Freda s'ha acabat. Aquí el que heu de fer és juntar-vos perquè anem a reduir el sector. O sigui, és molt bèstia que el teu client et digui: senyors, s'ha acabat la festa, o ho junteu o moriu. Això està documentat, això va passar, eh? Llavors, per exemple, d'aquí va aparèixer Lockheed Martin. Lockheed era una empresa i Martin Marietta era una altra empresa, es van juntar Lockheed Martin, aquí la tens. Després, què va passar? Pues Boeing era Boeing de tota la vida i hi havia una companyia que es deia McDowell Douglas, que també feia avions casualment. I van dir: senyors, vosaltres dos, què feu? Avions, oi? Pues apa, juntets. I es van juntar. I la companyia que va sortir va heredar el nom de Boeing, però va heredar tota l'estructura directiva de McDowell Douglas. Per què és important això? Boeing era una companyia que històricament tenia un linatge d'enginyeria i de qualitat increïble. O sigui, el que sortia d'aquella línia de producció era l'excel·lència més destil·lada. Era el que avui aquí en el món tecnològic diríem com engineering led, saps? O sigui, era una cosa absolutament liderada per l'enginyeria. I, en canvi, els senyors de McDowell Douglas podríem dir que eren com senyors de Wall Street posats a la indústria armamentística. Llavors, aquells senyors van veure que allà es podien fer molts calés i van dir, bueno, senyors, aquí, amb això de Boeing fotrem una de pasta que no saps per on ho començarem a agafar. Llavors, què va passar? Va passar, bueno, i aquí per donar context, històricament llavors Boeing era absolutament líder en la venda d'avions. A dia d'avui això és un duòpoli. Tens Airbus, que som nosaltres, els europeus, i tens Boeing. En el passat, a veure, o sigui, no era ni competència Airbus de Boeing, per començar. I llavors, el seu següent projecte, el que va venir just després d'aquesta fusió directiva, va ser el 787. El 787 és un avió, no sé si ets familiar amb ell.
Ni idea, Marc. Jo avions sé que tenen dues ales i prou. Si em diguessis que hi ha avions amb quatre ales, m'ho creuria. O amb 12.
No. De moment, dos, això està bé, això està bé. El 787, Àlex, és el que va venir després d'un dels fracassos d'Airbus que no us sembla que és a l'A380. L'A380 no és un gran avió per Airbus perquè és un avió molt gran, és aquell avió tan gran que porta quatre motors i que em va vendre molt, sobretot a les línies del Middle East, de mítiques Qatar Airways, Fly Emirates, tot això. I tenia molts problemes d'eficiència, només funcionava amb vols molt llargs. Llavors, què va fer? El 787 és el mític avió que funciona molt bé en distàncies curtes perquè és molt eficient i obre noves rutes que abans no eren possibles. Per què va això? El 787 portava molta innovació en aquell avió. Per exemple, hi havia noves tècniques d'aleació, funcionava amb molts materials compostos. I què va passar? Que per estalviar costos, perquè aquests de McDowell Douglas van veure que hi havia calés, el que van fer va ser que ho van treballar tot a base de proveïdors externs, que és una cosa que Boeing no havia fet mai. No ho van fer de manera vertical ni integrada, sinó que van enviar tot a proveïdors externs per estalviar costos. Llavors, aquest avió va ser un fracàs en tema de costos i temps, es va doblar el pressupost que hi havia. I què va passar? Aquesta gent va dir, merda, això no ha sortit bé. I resulta, a sobre, que Airbus ens està posant avions en el mercat que són molt més eficients que els nostres i ara toca renovar, anem a dir, el Volkswagen Golf dels avions, que és com l'utilitari, el que més es ven. Quin és aquest? És l'Airbus 320 i el Boeing 737. I aquí comencen els problemes de Boeing, d'acord? Amb el tema del 737. Què és el que passa? El 737, què passava? Aquest avió no era gens eficient. I era un avió molt antic, que de fet el primer va ser als anys 60. I què passa? Els avions, per fer-los més eficients, ara no estàs fixat que abans tenien els reactors molt petits i ara els tenen molt grossos. No t'has fixat amb això, que els motors de les ales són molt grans?
Jo pensava que era segons el tipus d'avió, sí, però no sabia que era una cosa que havien canviat tots a la vegada. Vull dir, no sé, pensava que això és el típic que és pels vols més llargs, no? Vols transoceànics, per exemple, posant el decímetre.
És un tema d'eficiència. I aquí no entrarem perquè aquí sí que això dona per un episodi sencer. És a dir, com els motors es fan més grans, és un motor de reacció bàsicament té un principi molt fàcil, que és que ha de moure aire de davant enrere. Llavors això és bàsic. Abans, què passava? Que tot l'aire passava per dintre del jet, del compressor. Però ara, què passa? Que el que fan és que, de la mateixa manera que tu pots moure molt poc aire molt ràpid, també pots jugar a moure molt aire menys ràpid. I això és el que fan aquests turbofans, no? Per exemple, l'últim model de turbofan, que és un de General Electric, el 9X, té 3,4 metres de diàmetre. Això vol dir que tu a dins, amb els braços oberts, no series capaç de tocar les puntes. És molt heavy, eh? És a dir, un motor d'aquests és més gran que el fuselatge de diàmetre, per exemple, d'un 737. És una animalada. Però no entrem en aquí. No, tu només t'has de quedar amb la idea de que els nous motors, per ser més eficients, han de ser més grans. Llavors, què va passar? Va passar que Aquests tios van dir, merda, això del 787 no ens pot tornar a passar. Hem de posar aquest 737 per fer-lo més eficient per lluitar contra el nou Airbus que just ens està menjant la torrada. Llavors, què passa? Que no van aprendre la lliçó correcta, ¿vale? Perquè en lloc de dir, vale, hem de tornar a l'excel·lència de l'enginyeria, van dir, no, això no ens pot tornar a passar, el que no podem fer és prendre aquest nivell de risc una altra vegada. Llavors, què van fer? Van dir, bueno, nens, agafarem el 737, que és el que tenim, i bàsicament li fotrem uns motors més grans i més eficients. Però, clar, això no ho podíem fer perquè, com que he dit, són més grans, llavors el 737, com que els portava molt petitons, portava les ales molt baixetes. Per tant, no hi cabien. Llavors, per fer-ho, el que vam fer va ser com moure el motor endavant i cap a dalt. Però això va portar un problema. I és que, durant l'enlairament, el thrust, o sigui, com la reacció que treia l'avió, era molt alta i el que feia és que tenia un problema de pitch. I és que l'avió tendia com a anar cap amunt. Llavors, els tios, per corregir-ho, van posar un sistema de software a dintre de l'avió, conegut com el MCAS, que ara no recordo les inicials exactament què volien dir, que funcionava amb el sensor de l'angle d'atac de davant. És un sistema que bàsicament el que feia és que si tu a l'avió generava molta inclinació, doncs el sistema activava el flap de darrere, pum, i el feia baixar. Vale, molt bé. Què va passar? Va passar que l'any 2018 un avió a Indonèsia, em sembla que va ser, a companyia Lion Air, se li va mal funcionar a l'angle d'atac. Això es va començar a activar d'una manera absolutament boja. I què va passar? Que l'avió va caure. Boeing va dir que no, que era un problema dels pilots, que, tio, que els pilots això ho estaven fent molt malament i que no tenien ni puta idea del que tenia entre mans. Es van rentar les mans i al cap de 6 mesos, em sembla, Ethiopian Airlines va caure un altre avió exactament el mateix problema. 346 persones han morit en total. Et diria que és com dels fracassos més grans de l'aviació i tot perquè es van crear moltes dreceres financeres per una companyia que sempre havia estat dirigida per l'excel·lència enginyeril. I on va tot això? Doncs va a que a dia d'avui doncs, és un cas de fracàs de poder prioritzar les mètriques financeres per sobre de les de qualitat i les de producte. I en fi, aquesta és una mica la història de per què et porta aquí el tema de Boeing i poc més, eh?
Ja, m'interessava perquè, clar, vaig veure tots aquests problemes, no? I de cop i volta és com un... Hòstia, la gent li està agafant una por a volar a Estats Units perquè, hòstia, cancel·lar vols perquè el model d'avió, clar, perquè tens portals que et diuen tota la informació d'un avió, no? Si no recordo, és SeatGuru la que et diu el tema de quin tipus d'avió és, com és per dins i tot això, ja. Ah, no me'n recordo. Hi ha una aplicació que en el seu moment, quan volava més i anava més als Estats Units i tot això, mirava, et permetia veure l'avió per dins. Vale? Aleshores, podia saber doncs, on estaven les sortides d'emergència, on estava la part de menjar dels avions, aquest tipus de coses. No? Vull dir, també els tipus d'endolls, el media center, vull dir, podies mirar totes aquestes collonades. Però va bé perquè per vols llargs doncs és important saber si els aients tenen endoll, si no en tenen, si és un media center de quin any, si té contingut propi o realment són les 4 mateixes pel·lis de merda que tenien als anys 90 i ja està, no? I la gent va començar a cancel·lar en massa. I, hòstia, és que és aquest model de Boeing. No, cancel·lo. Dic, me'n vaig a un altre... vaig a buscar ja només vols que vagin amb aquest altre avió. No sé si realment les aerolínies han ofuscat aquesta informació de la seva pàgina o no la donen ja, o no ho sé, tio. O sigui, realment em resultava curiós. I, d'altra banda, també pensava que és un duopoli que porta tants anys, per què no hi ha hagut cap player que hagi entrat en aquest sector? Com ho ha fet SpaceX en l'espai de l'exploració espacial? I no és veritat que no hi hagi players. Fa poc van començar a aparèixer els vols Boom Supersonic, no? Em sembla que es diu, que és l'empresa aquesta que ha fet vols amb un tipus d'avió diferent que hauria de portar disrupció en el sector dels vols comercials. Val? I vaig dir, hòstia, em resulta interessant perquè portava temps preguntant-me per què no havia sortit un Flight X i, de fet, justament va ser comentar-ho en un episodi i el dia següent o al cap d'una setmana veure-ho a Twitter de tot el, també tota la revolada que va agafar això, el ressò mediàtic de dir, hòstia, mira, que bé, per fi s'ha fet, ha sortit bé i tal, i ho han anunciat. Dic, home, doncs és un bon timing. No sé si és una d'aquelles campanyes de màrqueting. Potser van accelerar la publicació de la seva campanya de màrqueting perquè hi havia tota aquesta onada de notícies catastròfiques de Boeing. I em resultava curiós, més que res, no sé si era una cosa de coincidència pura o creus que hi ha hagut alguna cosa més orquestrada, més ben pensada.
És que és molt complicat posar un player aquí al mig, eh? Amb aquests dos. És que la quantitat d'inversió, desenvolupament que necessites per fabricar un avió és que està a l'abast de molt poca gent, eh? I sí, poses l'exemple de SpaceX i estic d'acord, però és que et diria que allò està més a prop d'un miracle que d'una empresa. És molt complicat fer una cosa d'aquest tipus, eh?
Ja, però vull dir, SpaceX ha passat, saps? Evidentment, falta molts milions i tenir un tio pirat com Elon Musk i tal, però per què, diguem, per què s'han saltat la capa de volar en aquest planeta i anar-se a volar entre planetes? Perquè ha resultat ser més fàcil fer un SpaceX que no pas fer un boom. És el que em xoca.
És una molt bona pregunta. Jo crec, i ara igual vaig a dir una tonteria, però total, estem aquí per això, no? Llavors, jo diria que la capa d'ineficiència que hi havia i la negligència que hi havia en la indústria aeroespacial, però en la de tirar coets amb la NASA, era molt més aberrant que el que està passant a dia d'avui en la indústria comercial d'aviònica. És a dir, va, anem a dir-ho d'una altra manera. Com a europeus, jo crec que destaquem en la fabricació d'avions i la regulació del GDPR. O sigui, aquestes dues coses serem sempre recordats per aquest tipus de coses. I crec que amb els avions estem fent bona feina. Realment, ho mires a dia d'avui i, ostres, Airbus està fent molt més bona feina que Boeing, eh? Però molt més.
Val, sí que és una cosa de... Però és una cosa de mercat, perquè Airbus havia estat el petit. És com si, diguem, Pepsi Cola hagués passat ara de cop i volta a ser el número 1 mundial, li hagués passat la mà per la cara a Coca-Cola, cosa que no passarà. Però, bueno, no ho sé, igual als anys 90... No, al final de la Guerra Freda es ve així, saps?
Però veus, Airbus és una companyia que ha triomfat a base no de fer-ho bé, sinó de no fer-ho malament. O sigui, ha capitalitzat molt en les cagades de l'altre sense destacar en res, eh? Perquè si et fixes a l'A320neo, és una cosa molt semblant al 737 de nova generació, però una mica més ben fet. És a dir, simplement van fer les coses bé. El problema d'aquestes coses és que el gran cost que té per una aerolínia un avió nou és l'entrenament dels pilots. Aquesta és la part crítica. Llavors, una de les directives que tenia el 737 era el fet de dir, senyors, aquest avió es ven sense training de pilots. És per això que es va amagar tot el concepte aquest de l'EMCAS. Perquè van dir, no, això ja hi era, ja estava l'avió, això. Eh? És a dir, i no m'he entrat en detall en la història, eh? T'ho explico una mica per sobre, però aquest és una mica el fet que va activar tot aquest problema. Però Airbus, en el seu lloc, va dir, bueno, escolta, posarem a la 320neo, el modificarem i realment hi haurà entrenament per part dels pilots, però bueno, però és el que hi ha, perquè al final, vull dir, no podem posar un avió que no funciona, no? És a dir, no podem posar una cosa defectuosa en el mercat. Clar, i dius, hòstia, aquesta decisió tan evident i tan estúpida és el que t'ha fet anar millor que els altres? Doncs, ei, doncs, Àlex, doncs, es veu que sí, es veu que és això.
Però jo crec que podríem deixar-ho aquí, tio. Què et sembla? Fem aquí l'episodi? Tenim frase de tancament avui d'aquestes apocalíptiques?
Fes tu alguna cosa amb la Marissa Meyer i Boeing, si Marissa Meyer estigués al cap de Boeing, alguna cosa d'aquestes. No sé, digue-li que els avions tornarien a tenir hèlices o coses d'aquestes.
Llàstima, hauria estat un bon moment per dir allò, saps el que no vola gaire alt, no?